Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Notícies.
Bon dia. Les mesures del govern per revertir la situació de dèficit pressupostari a l'Ajuntament és un dels punts més destacats que s'abordaran al ple municipal de juliol, que es celebra aquest dilluns. És un assumpte que està fora de l'ordre del dia i, per tant, s'introdueix d'urgència. És el mateix que passa amb la reubicació de l'escola La Mirada a la Guinardera, amb l'aprovació inicial de la modificació d'usos dels terrenys que passaran de zona verda a equipament. La sessió plenària comença a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe a Cugat Mèdia. A les 7 de la tarda tindrà lloc l'audiència pública. Els castellers de Sant Cugat tanquen la temporada d'estiu amb la confiança que tenen la capacitat més que demostrada de descarregar la clàssica de 8. Ho han posat de manifest aquest dissabte en la Diada de la Llotgeta, on han descarregat el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. Sentim el cap de colla, Santi Pier.
Estem molt, molt satisfets en tot aquest tram abans d'aquesta parada d'estiu. Ves que hem pogut passejar bastants castells de 8, especialment el 4, i moltes torres de 7. Estem molt contents, no només a nivell de resultats, sinó sobretot per la capacitat que hem tingut de guanyar gent. Hem perd una miqueta més la sala Canigó, i això s'ha notat.
Ara el següent objectiu és descarregar el 2 de 8 en folre. Dos dels centres mèdics privats més coneguts per la ciutadania de Sant Cugat han arribat a un acord d'associació. Des de l'1 de juliol, data oficial de la jubilació del doctor Josep Maria Coromines, el Coromines Centre Mèdic i el Centre Sanitari Can Móra han començat a col·laborar. Des de llavors, els pacients habituals de la consulta especialitzada en pediatria també hi troben tres especialitats més al seu quadre mèdic, que les aporten professionals de Can Móra, com són la medicina general, la podologia i la traumatologia. L'objectiu, però, és que aquesta col·laboració vagi creixent i s'ampliïn encara més els serveis. I l'obert per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa aixeca la persiana aquest dilluns i acabarà el 30 d'agost a bona part de les emissores de proximitat de totes les demarcacions del territori. Dues hores diàries de dilluns a divendres, de 9 del matí a 11, conduïdes pel periodista de Premià Mèdia, Manel Ferrer. Ràdio Sant Cugat s'encarregarà, com els darrers anys, de dinamitzar les xarxes socials i presentarà el podcast setmanal dedicat als Premis Binari. Res més per ara, més informació, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Amigues i amics oients, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Una setmana més, és un plaer tornar a estar amb vosaltres per parlar, com sempre, del nostre mitjà, de la ràdio, dels programes que s'emetien fa normalment bastants anys, i de parlar dels intríngulis, i mai millor dit, del nostre mitjà, de la ràdio. Com sempre ho fem amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
Hola, Esteve, què tal? Doncs encantat, com sempre. M'ha agradat això dels intríngulis, eh? Sí, sí que intentem sempre anar a mirar sota de la catifa que hi ha allà, no?
Perquè com que ens agrada la ràdio, ens agrada saber com es fa, sí, i ens agrada explicar-ho també des del nostre punt de vista, eh?
Sí. I de fet, el making of.
Exacte. De fet, aquí tenim material extra avui. Estic veient a la playlist que hem preparat fa uns minuts pel programa d'avui, com per exemple un extra material encara no emès de l'entrevista que vam fer a Julio Ruiz, l'històric presentador de Ràdio 3, ja jubilat, però que segueix fent un podcast que es diu Todos los discos son grandes, i que fa bastants mesos, per no dir gairebé dos anys, parlava amb nosaltres aquí als micròfons de Ràdio Sant Cugat. Abans, però, tinc aquí els altres documents molt interessants per comentar. Per exemple, te recordes de Carles Godó? De qui és?
De qui és Carles Godó? Sí. És la veu de RAC1.
Bé, doncs ell va començar a Catalunya Ràdio, quan vam parlar moltes vegades, de tècnic de so, i va saltar després a RAC1 des dels seus inicis. I ho va fer, doncs, amb facetes diferents, com, per exemple, podrem escoltar ara com parlava en un dels primers programes, els primers minuts d'emissió, a RAC1 l'any 2000, l'1 de maig de l'any 2000, en una programació especial en la qual es parlava dels programes que sortirien a l'antena a partir d'aquells moments. I ell explicava en breus segons en què consistia el seu programa.
Cada setmana amb un programa que es diu Fórmula 1 i que, de fet, pretén doncs, arribar a propostes de cinema, propostes culturals i una proposta una mica agosarada.
Agosarada?
Sí, que és integrar internet dins un programa de ràdio.
Integrar internet, ja hi som amb les noves tecnologies.
O velles, perquè internet ja fa anys que rutlla, però de totes formes intentarem a veure quina mera de complicitat podem establir entre la ràdio i internet.
La Maroteca de la Ràdio.
No sé si has sabut quina és aquesta segona veu que parlava també aquí. Jo l'he identificat al moment.
Al Barril?
No, Jordi Margarit. Jordi Margarit.
Jordi Margarit?
Sí, l'actual president del Consell de Rector de Ràdio Associació de Catalunya.
M'ha sonat el Barril. Per un moment m'he trasllat que estàvem al Cafè de la República. Però
No, el Barril no hi va estar, a RAC1. Bé, i encara tenim més veus que fa molts anys sonaven a RAC1, als inicis, i que també doncs, en aquesta programació especial dels inicis de RAC1 explicaven a l'antena de què aniria el seu espai. Ara, la veu de Marta Cáceres.
Doncs jo faré un programa diari de 9 o 10 i mitja del vespre amb el nom d'Interferències. Farem una interferència diària en el que és el món de la televisió.
Ah, com un malalt de tele.
Vaja, no seria com un malalt, perquè esperem no posar-nos malalts, perquè haurem d'estar cada dia aquí a aquesta hora, però serà doncs, com una connexió en directe amb el que passa al món de la tele. Una mica la voluntat del programa és explicar a la gent com funciona aquest mitjà, qui el fa, que no només el fan els rostres, les cares que surten en pantalla, i intentar doncs, desmitificar o posar una miqueta les coses al seu lloc partint de la frase aquella de que la televisió tot és mentida. Doncs potser sí, la televisió dona la il·lusió, dona la sensació d'aquella gran il·lusió òptica, però està feta per persones i està feta doncs, per professionals que doncs, tenen moltes i moltíssimes coses per explicar-nos i que esperem que vinguin a explicar-nos en aquests micròfons a través d'aquesta doncs, petita interferència del que és el món de la ràdio dins el món de la televisió.
O sigui, un programa de ràdio que parla de tele.
Sí, senyor.
Fantàstic, molt bé, molt bé.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Vinga, Jordi, la teva oïda. Aquesta segona veu de qui era, va.
Pots tornar-la a posar, Sam?
Bé, agafarem el trosset en el qual intervé aquesta segona veu, que ja no està RAC1, ja et dono una mica més d'indicacions.
A través d'aquesta petita interferència del que és el món de la ràdio dins el món de la televisió.
O sigui, un programa de ràdio que parla de tele.
Hola, Bertó.
Ara, molt bé. T'ha costat,
sí,
eh?
Sí, no. És que
amb una veu una mica més jove, també, si t'hi fixes, els timbres de veu... Com sempre van canviant, eh?
Que passa que la veu de l'Albert de jove també l'havíem escoltat a malalts de tele. O
sigui, exacte.
Ja la teníem tot lliga. Una mica al cap, sí.
Molt bé, va, vinga, una veu més. En aquest cas, la de Santi Villas, que també aquells inicis estava a RAC1.
El nou programa, jo crec que... El programa que jo he fet... mira, si s'escolta des del llit, bé, però diguéssim, més cridaner de l'habitual. Aleshores pot ser que no... que s'enfadi la gent perquè després estan com desvetllats i no poden anar a dormir just a les dues quan s'acaba el programa. No sé què passarà, ja ho anirem veient. Igual, escolta, igual jo penso que serà un programa molt distret i serà absolutament sedant i s'adormirà tothom a les 11:15, cosa que molta gent ja voldria saber fer.
L'Eugeni Sallent l'altre dia deia que no són hores. Tu havies dit que no eren hores.
És veritat. El programa es diu així perquè quan m'ho van dir és el primer que vaig pensar. No són hores.
A partir de les 11?
De les 11 de la nit, de cada nit del món, de dilluns a divendres fins les 2.
La Maroteca de la Ràdio.
Ja veus quin horari, de les 11 de la nit a les 2 del matí, una mica com la nit dels ignorants, per exemple. Aquells horaris xulos, també, de fer en ràdio, com de fet tu i jo estem fent moltes vegades, perquè, com ja diem, moltes vegades aquest programa no es fa en directe, s'enregistra, i últimament... meves, bàsicament, de partits, etc. Doncs en lloc d'estar enregistrant en hores matinals, ho fem en hores nocturnes. És a dir que, pràcticament, que tu i jo ja podríem fer un programa nocturn, eh?
Sí, de fet és el que ens va, diguem, unir davant l'antena per primera vegada, un programa nocturn, que va ser directe, que ens ho passà molt bé, que ens ho vam passar molt bé, i que la ràdio de nit sempre l'hem defensat, eh? La ràdio de nit té una màgia especial, tot sona diferent a la nit.
Que no són els moments de més audiència, però no, hi ha alguna cosa, com dius tu, ben especial, perquè potser és el moment aquest més de calma, no?, de baixar revolucions i d'escoltar amb més atenció.
Sí, potser l'audiència de la ràdio de nit és l'audiència que vol ser-hi, i amb això vull dir que no és una audiència, diguem, fugissera, que durant la tarda posa la ràdio un moment i passa per allà, per l'emissora, sinó que dius, no, ara que no tinc, entre cometes, res més a fer, vaig a escoltar la ràdio que és, i què estan dient, no?
Tornem al matí, en aquest cas. I ho fem amb el matí de Josep Cuní per escoltar un dels separadors, una de les falques que sonaven en aquest espai durant els anys 80 a Catalunya Ràdio.
El matí de Josep Cuní.
Una falca fàcil, eh? Fet aquí amb una caixa de ritmes, amb una veu amb eco, ja, i vinga, tira milles.
Perquè... un Casio PT1, no, millor, no, home, això sona millor, però quasi, eh?
Exacte.
Casios d'aquella vida.
Va, vinga, falques una mica més elaborades ara, eh? Catalunya Informació, amb un dels indicatius dels seus inicis, amb la mítica veu de Joan Anton Ramoneda.
Catalunya Informació.
Una d'aquelles falques, d'aquests indicatius, en aquest cas, que es posaven a la nit, amb aquest to més relaxat, que això segueix sent exactament igual a dia d'avui.
Sí, a la sintonia de Catalunya Ràdio, a la nit m'encantava, sonava en una publi i era molt xula. O sigui, a més, l'anunci estava molt maco i al moment que ja el sol ja baixava, comencen a encendre's els llums, no? I la sintonia doncs acompanyava molt de nit, no? Aquesta, tot i que té aquesta sintonia un ritme una mica més seguit, sí que està baixada una mica de revolucions. Crec que per aquí a l'Hemeroteca, si no l'hem escoltat, segur que...
L'hem escoltat en un parell d'ocasions com a mínim, perquè ens agrada molt.
Era molt xula.
Va, doncs,
i
seguim...
és una època... No, perdona, anava a dir que de fet és una època que jo potser on més escoltava Catalunya Ràdio era la nit.
Clar, perquè és quan tenies temps, no? Quan podies.
Sí, això
ens ho vam parlar un dia, que clar, segons l'edat i segons l'estil de vida que tens, doncs, òbviament, escoltes més una sèrie de programes que uns altres, per això, bàsicament per disponibilitat. Per exemple, jo recordo molt bé l'època en la que treballava de comercial i plegava molt tard, el més normal era plegar com a molt d'hora a les 8, i com que jo tenia com a mínim 3 quarts d'hora de cotxe des de la feina fins a casa, doncs jo escoltava sempre el Joan Barril, perquè era l'hora que a mi m'anava bé d'escoltar la ràdio. I quan van deixar de fer aquest programa i després van començar a adelantar els horaris dels informatius més d'hora, també m'anava bé, perquè llavors jo plegava més d'hora. Però clar, si no és així, i canviant un programa et sents molt perdut, també, eh? Si tu tens unes costums horàries, ja no solament escoltar un programa d'una emissora en concret, no, sinó un estil de programa amb un contingut concret, si te'l canvien d'hora, ja t'ha encascat.
Sí, el programa va adaptat també a la franja horària, n'estic convençut. O sigui, el matí de Catalunya Ràdio no podies fer un matí de Catalunya Ràdio que es digués la nit de Catalunya Ràdio amb el ritme del matí de Catalunya Ràdio.
No funcionaria, clar.
No funcionaria. I igual que els magazins de tarda, no?, com el Clapés amb el versió RAC1, doncs té un ritme de tarda. És així.
Doncs ja que parlàvem de ritme, anem a escoltar música de fa molts anys dins d'un jingle de Ràdio Nou Barris de l'any 1992. Veus, això està bé, eh? Un jingle cantadet, com els de sempre.
Sí, amb més veus i amb aquest final d'estil jazzístic. Bueno, molt xulo. Sí, amb aquest acord, diguem, com desafinat, diguem, o no acord amb el que estava sonant fins ara, que és molt típic dels finals de jazz. Molt xulo.
Va, un altre, en aquest cas una mica més cap aquí, però déu-n'hi-do, estem parlant de fa 3 dècades, 1995. Aquest crec que farà les delícies de Sintoniki, RKOR. També tenim aquest estil cantat, eh? que trobem a faltar, jo crec, els que ho escoltàvem en aquella època, perquè això s'havia fet sempre i actualment comença a costar de trobar aquestes veus, i vas més a melodies i a impacte sonor, però poc més, no?
Sí, però no veu. Les de Club 25, jo estic enamorat d'una falca de Club 25. Estic enamorat de l'última falca que sonava en antena quan s'estava acomiadant ja el locutor abans de finalitzar les emissions de Club 25 FM.
Anem ara amb un estil totalment diferent. Em va fer molta gràcia trobar aquesta falca de promo dins d'una cinta de caset meva enregistrada l'estiu de 1995, que és el moment en el qual vaig començar a fer ràdio a Ràdio Rubí. I era del meu programa La Peixera, per això ho tinc enregistrat, i m'ha fet il·lusió especialment perquè no ho recordava que hi apareixia, en aquest cas, la veu del company de Ràdio Rubí, que ell encara està treballant allà, Robert Fernández.
Si vols un magazín diferent... Amb música, entrevistes, concursos i tot allò que desitges per aquest estiu, La Peixera és el teu programa. De dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí, amb Esteve Llop i Joan Vilalta. Deixa't d'històries i mulla't amb La Peixera.
Aquí teníem la veu del company Robert Fernández. Aquesta música d'aquella època, no?, del 1995, era aquest separador barra falca de promo que utilitzàvem a Ràdio Rubí per La Peixera, aquest programa que fèiem Joan Vilalta i un servidor. Tu i jo no ens coneixíem encara llavors, però en aquell mateix estudi 1 on fèiem aquest programa, tu vas aparèixer un parell d'anys després. És a dir, que són una mica els orígens nostres de la nostra coneixença personal, també.
Correcte, correcte. Sí, sí, allà vaig aparèixer. Me'n recordo perfectament, del primer dia. Del primer dia que trepitjo Ràdio Rubí. I que tu estàs en l'estudi... Jo diria que estaves en la tècnica.
O sigui, el 2.
En la tècnica del 2.
Uh-huh. Sí, depèn de l'hora. Jo feia el programa de 4 a 5.
Et veia en línia recta.
Sí, doncs sí, era el 2 o el 3, també podia ser, però normalment estava amb el 2, que és on hi ha el locutori més gran, i per tant, si hi havia el magazín de la tarda o el Raíces del Sur, doncs aquelles hores jo acostumava a estar allà de tècnic. Sí, sí.
Exactament.
Molt bé, viatgem a l'any 2006 per a recuperar un d'aquells muntatges que ens encantava escoltar nosaltres del Minoria Absoluta a RAC1. I en aquest cas és un muntatge que va fer en Víctor Uller a partir de l'àudio de la transmissió del Barça Werder Bremen que havia tingut lloc, suposem, la nit abans. Això passava el 7 de desembre del 2006 a RAC1.
Bona tarda a tothom.
Hola!
1 hora i 39 minuts pel començament del partit.
Me'n vaig a ballar sardanes.
Falta molt temps.
Pel caixa o faixa.
La caixa.
Pel camina o rebenta.
Sembla que explota, no?
Pel cara o creu.
Cara al sol.
Pel blanc o negre.
Blanc.
Per la Champions o per la UEFA.
La Lofca.
O UEFA.
La sí.
Aquest soroll que sentim a les rodalies de l'estadi.
Tot està molt aixurt, molt, hi ha molt de soroll.
Hi ha megafonia forta encara, no?
Que és d'intel·ligent aquest.
Tot tipus de música i fins i tot ara... Areta Franklin. Franklin.
Què nombre és ese?
Del pueblo de la madre de...
No cal, no cal.
Bé, és una cançó que té molt ritme aquest del Freedom.
No.
La Will Survive. La Gloria Gaynor, aquesta.
Doncs m'he confós de cantar ni de cançó, imagina't.
Ho té tot.
Algú ha fet algun ritual o fa algun ritual abans dels partits?
Sí, home.
Unes guarreries.
He trobat aquí uns companys. Toni, bona tarda.
Hola, què tal?
És el Toni Soler i el Queco Novell.
Quan es casi, es convidaran.
Hola!
Hombre!
Jo estic estranyament esperançat.
Me n'alegro.
Fa una hora que encara estava amb la barba del Rajoy, m'he començat a ginyar.
Pastifant tot.
Toni, tu com ho veus, això?
Jo vaig al lavabo de noia sempre.
Jo soc molt cagat, també, que serà un 2-0 mínim.
Sí, senyor.
Molt bé.
Fot-li pou.
Molt bé, no tinc veu.
El senyor Busaca xiula en aquests moments.
Les pilotes cap a mi.
Una merda.
Mota ha trigat Déu i ajut en arribar a defensar.
Més lent que la meva forma de parlar.
És que estava molt amunt.
A Corbera.
El xuta Juli. Oh, Vise! Oh. El que ha tret Vise.
El que avisa no és traïdor.
Ara, teniu algun dubte de que davant del dubte, l'àrbitre cap on anirà?
A Hong Kong.
Falta favorable al Barça, molt perillosa.
Com tu.
Molt a prop de
l'Hospital del Mar.
Una mica a la dreta.
L'altre cantó.
El Camp Nou marca el tempo del ritual.
Puti fer.
La tanca molt a prop del punt de penal. Busaca.
Adéu, maca.
Indica els
conductors d'autobusos.
Jugadors que tirin enrere. Ronaldinho!
No, tu no.
És un geni!
Com jo.
Una pregunta, em podeu dir què passa simplement?
Gio ha rebut l'holandès.
Mira.
El control de Juli l'entra a l'àrea.
Ha anat a parlar amb el govern.
Assistència per Ruth Johnson. Bacallà!
Això sempre ho porten dones.
Bacallà!
El màxim.
Bacallà!
Aquí, ara acabeu, eh?
Bacallà!
Una vegada vaig menjar semen de...
Bacallà!
Amb tèmpora.
Bacallà d'Islàndia!
Poble de la Lloll.
Wood Johnson, retall de Wood Johnson. Entra a l'àrea Wood Johnson. Un altre retall de Wood Johnson. Xut al pal! Joli!
Al fill de put!
Fora de joc. La jugada de Wood Johnson és... I ho dic així de clar.
Digues. Gràcies.
Han sortit a escalfar-se tan Xavi com Santi Esquerro.
Víctor?
Bueno, perdona,
47 i mig.
S'ha acabat?
Mertesacker. Final.
Sí, s'ha acabat el partit d'avui, no?
Sí, sembla que sí, oi?
S'ha acabat el...
Pollastre rostit.
Dia...
Dimarts.
Després dels 90 minuts, com diu l'himne que sona a l'estadi, es pot cridar...
Som i serem d'unió!
Calleu!
Perdona,
Barça!
La Maroteca de la Ràdio.
Ràdio, my ràdio.
Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat.
Insuperable, Víctor Oller. És que sí. No podem evitar somriure, eh? Quan escoltem aquests muntatges, ja veus tu, de fa gairebé 20 anys... També és cert que, clar, si ara... Hem de ser francs. Si agafem, ho dic per la perspectiva del temps, si agafem aquesta gravació, els més joves... Jo crec que els hi costarà entendre certes coses, perquè la veu del president Pujol, nosaltres la coneixem, coneixem aquests talls, fins i tot podria dir, m'atreviria a dir, que sabem a quina roda de premsa sonaven, exacte, o sigui, quin era el context, no? I clar, això tret de context tan ràpid, amb talls que no duren ni un segon la majoria de casos...
Has de ser molt ràpid.
Clar.
Has d'estar al dia i ser molt ràpid per això, perquè si no, no ho entens. I si, fins i tot si t'ho fan ara, Si et fan un muntatge ara, has d'estar, clar, del que s'està coent, perquè agafaran coses de, doncs, de rodes de premsa, del que sigui, no? I, per tant, doncs, és això. Jo crec que... mira, deixa'm posar l'exemple televisiu. És com el Polònia. O sigui, el Polònia et pot fer gràcia, però és que si no estàs al dia no saps de què va el que estan fent.
Estàs veient coses, no?
Bé, és el mateix, és el mateix.
Sí.
Jo pensava que anaves a dir alguna cosa del tipus de muntatge i que acaba intentant voler dir.
Sí, no, això és divertidíssim.
Això també, 20 anys enrere, ara dirien, ai, això aquí no toca, això, no ho sé. No ho sé. Però, clar, Pujol donava tant de marge que... clar, doncs mira, és com si et parlo del Tites, no? El que ho pregunta, diu, tu saps el que era, no? El Tites...
Totalment.
Clar. O el Roc de la Mainadera. El Roc de la
Menjadora.
Perdona, ui, la Mainadera. El Roc de la Menjadora, que és aquí, el Tites, no? O voleu fer el favor de callar?
Doncs no, és que hi ha una quantitat de detalls que són ja història sonora catalana, tal qual, de la radiodifusió catalana.
Sí.
Que, per cert, fora del micròfon estàvem parlant. Hem escoltat en Basté, que jo no sé si estava fent de comentarista o així, perquè el Pou és el que feia la transmissió, ja la feia llavors, però hem escoltat el Basté a la part inicial i després anava fent comentaris, també. No?
Anava fent comentaris. Sí, que ho semblava, que dic, carai, que transmetrà ell. No. Però suposo que, donat el partit, doncs vinga, va, doncs anem a fer una trobada aquí tots, no? I molt bé a la mòbil, no?, a fora del camp, que vaig ensopega amb el Queco i amb el Toni Soler. I és casual, però bé.
Sí. Molt bé, ja que estem amb humor, què et sembla escoltar les conyes que tu i jo hem fet moltes vegades fent ràdio? I en aquest cas, amb un tall del Cau de Lletres que vam enregistrar el 16 d'abril del 2023, i en el qual, doncs, com sempre, ens ho passem bé. I una cosa porta l'altra i et fas un fart de riure. Veig una petita possibilitat de conviure amb el món.
Què rius, ja?
Potser hi ha alguna manera de reconciliar-se amb tots...
Veig un somriure i digui que deu estar pensant.
No. Era cara
així. Vale.
No, estic fent de Sergi Pàmies.
Però mai acabo de retrobar aquella imatge celestial que he acariciat amb la punta dels dits. Potser s'amaga. Potser li faig por. Diuen algunes veus que sóc els
nubes.
Em sento bé així, sempre i quan no caigui i em faci mal. Potser un dia m'obriré el cap. I potser llavors tot el que viu a dins meu s'escamparà per tot arreu, fins a aquells racons on un dia vaig ser. Entrarà a l'interior de les persones que he estimat i em sentiré un xic estimat. De vegades parlo amb amics i amigues.
I un dia entretenim a fer un muntatge.
Vale. Perquè... Tu passaré sense música i així pots fer.
Sense música, sense... Tot el que viu dins meu és escampat per tot arreu. Ho he tocat amb la punta. Bueno.
No té pèrdua, eh?
Saps aquells àudios que això feien els de RAC1, no?
Que he acariciat amb la punta dels dits. Tot el que viu a dins meu s'escamparà per tot arreu. Entrarà a l'interior de les persones que he estimat. He intentat mirar pel forat del pany. I potser és millor així.
La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Ai, quin fart de riure, eh?
Ai, sí.
És que això, fixa que era...
tant per fer un muntatge.
Era com un muntatge de la Minoria Absoluta fet en directe, diguem.
Sí.
Perquè això era un muntatge del cau de lletres, d'unes línies que vaig escriure al meu diari com molt profundes i explicant els meus problemes...
No, escolta, clar, és que amb tot el respecte, però clar, és que... Però clar, tu, cariciat amb la punta i tot el que viu dins meu s'escamparà...
Tu sempre buscant el segon sentit de les coses,
sempre,
eh?
Sempre, i sempre anem cap allà, però és que ho sento, però és que és així, i es continua fent humor així. Es continua.
Mira, ara anem a punxar el tall que dèiem a l'inici del programa, aquest material extra encara no emès, perquè era fora de l'entrevista, tant abans com després d'haver fet l'entrevista, a l'històric Julio Ruiz, l'ex-presentador d'un programa estrella de Radio 3 que era Disco Grande, un programa que va estar en antena més de 40 anys i que va acabar quan Julio es va jubilar. I vam estar parlant amb ell l'any 2022 quan de cop i volta vaig veure a iBooks que hi havia un podcast que es deia Todos los discos son grandes. I em vaig quedar molt sorprès. Dic, vaja, que bé, Julio Ruiz, que ja no està fent el seu programa perquè s'ha jubilat, perquè li ha tocat, doncs almenys ell, que està bé de salut, que pugui seguir fent un programa, ja no de ràdio, però sí a nivell de podcast. I em va semblar fantàstic. I per això, a través de la seva productora, la que fa aquest podcast, m'hi vaig posar en contacte i van ser molt amables, no van posar cap impediment, i en uns dies vam trobar un dia per connectar-nos a distància, ell des de Madrid i jo des de Barcelona. I així vam fer aquesta entrevista i ara hem escoltat, doncs, com us dic, aquests breus instants abans i després d'aquesta entrevista que vam fer a l'històric Julio Ruiz. Bueno, veo que sí que funciona. ¿Qué tal?
Funciona, venga, muy bien, fenomenal. ¿Me ves bien, no?
Perfectamente.
O me pongo más cerca de la ventana.
Yo te veo bien, ¿eh?
Me ves bien, vale. Bueno, no, espérate, voy a ponerme más cerca de la ventana. Porque es que, ¿sabes? Hoy aquí en Madrid es día nublado y está lloviendo. Ahí, mejor así, ¿no?
Ahora es mucho mejor.
Mucho mejor. Bueno, espera que no me dé ahí. Venga, perfecto.
Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues mira, afortunadamente tengo tanto lío, en el mejor sentido de la palabra, que porque yo, hombre, aunque las coordenadas laborales implicaran que hasta aquí hemos llegado, pues yo me encuentro en forma y mira, mi familia, mi padre era carpintero y se tuvo que prejubilar porque le cayó una pila de tablones encima cuando estaba construyendo un vagón para Renfe. Mi abuelo era minero, el padre de mi madre, y ni te cuento. Y yo he tenido la suerte de posjubilarme, pero joder, yo me encuentro en forma. Entonces, bueno, en cuanto surgió la posibilidad de hacer el podcast, pues nada, bueno, y el podcast y una colaboración que hago en Radio Marca. O sea, yo estoy volviendo como aquel que dice, a mis primeros tiempos, que mis primeros tiempos era hobby total, pues ahora, bueno, pues es una situación un tanto extraña, porque cuando desarrollas un trabajo intelectual, yo creo que no debería haber edad laboral para jubilarse. Pero
totalmente,
bueno,
sí. De acuerdo. Sí.
Pero bueno,
nosotros encantados de escucharte otra vez y te doy las gracias más sinceras.
Esto todavía no estamos hablando, ¿no?
No, esto es off the record.
Muy bien.
Pues yo darte las gracias, porque la accesibilidad tuya ha sido fantástica y esto nos gusta mucho, porque cuando hay gente que tiene tantas ganas y tanta vitalidad, esto es fantástico, porque hay mucha gente del sector profesional que les cuesta un montón. También es normal, ¿no? Porque sí. Hay gente que tiene poco tiempo, ¿no? Pero vaya que, ya te digo, te lo agradezco mucho, la verdad.
Hombre, bueno, es muy respetable. O sea, el otro día justamente hablaba con un antiguo compañero y le como, oye, y me decía X, no, se dice pecado, pero no el pecado. Digo, bueno, y digo, yo creo que esto se mide por las ganas que tenga uno de seguir ahí en su... Y seguir ahí neutralizando su veneno. Yo... En marzo del 71 me pongo por primera vez delante de un micrófono y es que no he perdido esa emoción, y la radio ha sido hobby mínimamente remunerado, un poquitín más, hasta que en 2007 me hicieron fijo de Radio Televisión Española, porque llevaba 23 años de colaborador, y sí, mola mucho, 50 años de disco grande, pero de los 50 años de disco grande he vivido de mi pasión los últimos 13, he tenido que hacer, pues bueno, me parece que como habrás visto 18.000 entrevistas que me han hecho, fui periodista deportivo en Marca 13 años, nadie supo, no había salido del armario, nadie supo que era del Atleti, ahora ya sí, ya después, una vez que se acaba... Porque me parecía que en aquella época era de ser periodista deportivo y llevar y saber que eras de un equipo, pero en ese momento digo, se acabó, salgo del armario.
Me parece muy bien, fantástico.
Y luego dos periódicos que tuvieron muy corta vida, El Sol, que fue coetáneo del Mundo, salió al mismo tiempo que El Sol. La Información de Madrid, que fue un periódico a nivel local a guisa de... pues eso, de los periódicos que suele haber, El Ideal de Granada y tal, que también nació y murió, y bueno, y luego de pichurro ahí haciendo guiones para la tele, o sea que siempre ha habido una ocupación número uno de mi trabajo de periodista que me ha dado de comer, y la ocupación número dos que fue disco grande. La suerte y la vida ha querido que haya pasado a la posteridad como Julio Ruiz, el de disco grande, pues bueno, pero en fin, cuando era pequeño con mi amigo Joan Asens, que vivía en Falset, un día estábamos allí comiendo y estábamos hablando, y claro, Joan con su mujer, había un grupo de 7-8 personas y estaban hablando en catalán. Y va mi hijo, que mi hijo tenía 7-8 años, y dice, oh papá, Joan qué bien habla francés.
Qué bueno. Pues,
pero bueno, que eso, que nada, tranquilo, faltaría más.
Pues eso, hacemos la introducción.
Ya me gustaría a mí hacerte la entrevista y responderte en catalán, pero no.
Bueno, en otra vida quizá.
Venga, efectivamente. Venga,
pues venga, Julio, te quito micro y ahora te daré, vale, en un minuto y medio más o menos te doy paso, ¿vale?
Venga, perfecto.
Venga. Vale, pues aquí pondremos el corte. Pues Julio, encantado, nada, de verdad, me ha gustado mucho. Por eso, porque es lo que decimos, que no es lo mismo entrevistar a alguien que sabes quién es, pero bueno, no te hace ni fu ni fa, que hacerlo a una persona que has escuchado infinidad de veces, ¿no?
Bueno, pues nada, tú, la verdad es que tú lo que no te tienes que olvidar ahora es cuando esto salte al aire, mandarme el enlace para yo enlazarlo a mi vez, porque hombre, merece toda la pena el cariño con el que has planteado la entrevista.
Bueno, es lo que decías tú, hablas como eres, pues yo hago la radio como la siento, o sea, que al final es lo mismo, ¿no?
Pues somos primos hermanos, entonces, de pasión por la radio, Esteban.
Ahí está, Julio. Pues nada, pues muchas gracias, no te robo más tiempo, y nada, si algún otro día quieres hablar con nosotros, pues ya sabes, ¿vale?
Nada, tú ya, aquí estamos para lo que quieras. Venga, un abrazo.
Fantástico, fuerte. Muchas gracias.
Hasta luego.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. I turned up
the radio. I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Quin goig poder escoltar Julio Ruiz. Vaig explicar breument quan vaig començar a escoltar jo Julio Ruiz. Va ser, doncs com sempre passa a la ràdio, no? Per casualitat, vas remenant. Jo tenia el meu radiocasset a casa, anys 80, i estava una tarda, jo diria que una tarda de dissabte, escoltant Radio 3, perquè m'agradava la cançó que sonava allà, que era una cançó, mira, t'ho diré, i de fet la tinc per aquí, la podem posar per acabar el programa d'avui. Era Land Ho de The Doors. Una cançó que no era d'aquella època, era dels anys 60, de l'any 67-68, si no recordo malament, i em va encantar. I després apareix Julio Ruiz parlant de la cançó amb un estil que era absolutament diferent del que sonava en aquells moments. Com ens va dir ell en aquesta entrevista, no té una veu radiofònica, té una veu molt especial, una manera molt característica i molt reconeixible de parlar. I això és el que fa que sigui un locutor del que te'n recordis, és una veu diferent, no? A banda, evidentment, del seu bagatge a nivell musical, que en sap un munt i que té una manera de plantejar les entrevistes molt intel·ligent i que té aquesta manera de fer tan natural, no?
com heu pogut veure, tal com ell planteja els programes, és tal com ell parla fora de micròfon, és que és tal qual. I això fa molta gràcia. I a mi em fa fer realment molta il·lusió parlar amb ell, igual que, per exemple, parlar amb l'Albert Malla, perquè és d'aquests locutors que escoltes de petit i que l'interioritzes perquè l'escoltes amb molta atenció, amb moltes ganes, són dels primers locutors que escoltes tenint les orelles molt obertes i, per tant, anys després poder tornar a parlar amb aquesta gent, bueno, poder parlar per primera vegada, de fet, doncs és fantàstic, no? Jo no sé si tu l'havies arribat a escoltar, Julio 3, en aquestes èpoques o no.
Julio 3...
Julio 3, sí. A Julio Ruiz de Radio 3, volia dir.
Correcte.
Això és una pífia, en directe.
Està molt bé, m'agrada. Jo diria que segurament sí, tot i que no en soc plenament conscient, però perquè jo sé que havia sempre navegat també per Radio 3, perquè m'agradava molt el que sonava per allà, i els programes que feien, i... però no ho tinc puc assegurar 100%, no? Però segur que sí, perquè et dic, jo havia estat per l'emissora aquella, també, bueno, pel dial de l'emissora, remenant i escoltant què es feia per allà, perquè també m'agradava que era, diguem, doncs, un estil diferent, eh? com en el seu moment ho era RAC 105, o era Club 25, també Radio 3. I escolta, i això que dius tu de sentir locutors, no? De que sempre els hem sentit des de petits o adolescents, no? Amb les orelles plenament obertes, i d'ara poder tenir l'oportunitat, doncs sí, home, això sempre ha fet molta il·lusió. Jo crec que ens en queden alguns de reptes per aconseguir. Hem de encara
sí,
sentir
en tenim.
Veus.
En tenim en cartera, i de fet...
En tenim
jo,
en cartera.
Sí, eh? jo crec que ho acabarem aconseguint. Sí, a veure, és més, jo crec, una qüestió de tenir temps d'insistir i de buscar sí. el moment de trobar-se que no pas la possibilitat de poder fer aquesta entrevista.
Correcte.
Perquè si veiéssiu vosaltres com hem de sincronitzar-nos nosaltres dos per fer aquest programa, de vegades és increïble perquè és que hi ha dues o tres setmanes que no podem fer res, perquè és que no hi ha manera. Vull dir, no és fàcil, eh?
Sí, sí, doncs imagina't doncs, amb un locutor que està en actiu, que també té la seva vida, etc, etc, etc. Però en tenim alguns amb cartera. Tenim la Sílvia Tarragona, jo crec que és un objectiu que està allà, que ens faria moltíssima il·lusió. I veia com jo a mi m'han fet també de poder parlar doncs, amb molta gent que hem entrevistat aquí a la Maroteca.
Bé, mica en mica s'omple la pica, per tant, esperem aconseguir-ho. Anem una mica de publicitat. Anem ara al 1989 per escoltar una falca de Gas Butano.
Cuando bajan las temperaturas, nos acordamos de la estufa. La estufa a gas butano, naturalmente. ¿Por qué será? Pues muy sencillo. Porque la estufa a gas butano da calor al instante en cualquier punto de la casa. Porque no hay que hacer obras ni instalaciones. Porque es el sistema de calefacción más económico. En fin, por muchas razones, cuando bajan las temperaturas, buscamos el calor de la estufa a gas butano. Porque es la mejor y la más económica de las calefacciones.
Infórmese en su distribuidor de Repsol Butano o en su tienda habitual de electrodomésticos de todas las ventajas que tiene durante este mes el comprar una estufa a gas butano. Anticípese al frío. Recuerde que el invierno está a la vuelta de la esquina.
Jo veig el gas butà com una cosa una mica antiga, eh? A mi em recorda els meus avis. Jo recordo, sí. Ells no tenien ni estufa elèctrica, ni de gas natural, ni res d'això. Tenien l'estufa de gas butà. I, home, sí que és una solució en segons quins llocs, però, home, és una cosa, diguem, molt, molt incòmoda, no? Molt perillosa, també, fins i tot.
Aquí vaig jo. És que a mi em semblava molt perillós, això, eh? No, em feia molta por.
Sí, sí.
Això que era una ampolla de gas allà, que li donava un botó i s'encenia, i dius, ui, 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 ui. Bé, i a més els temes de combustió, al final al cap, a veure, clar, hi ha una combustió allà, una combustió en un espai tancat, cremant l'oxigen de la sala, no? Avui en dia, no sé si encara queda algun ús d'aquestes estufes en les cases de la gent més gran, o no tan gran, però, vaja, l'electricitat doncs, ha predominat i tenim ja les estufes elèctriques, que no hi ha combustió, que no hi ha crema d'oxigen, etc, etc.
A més, jo me'n recordo, era curiós per això, també, vull dir, era agradable. Quan feia estona que estava cremant l'estufa, notaves als pantalons una humitat. O sigui, generava la combustió com humitat, directament. És a dir, d'una banda t'escalfa, però d'una altra també t'està generant humitat. Era molt curiós. Sí, sí, sí. Tu ja estàs pensant en segons sentits,
està
també.
Està molt bé.
Tu què vols dir? Que segons quins moments pot ser també adequat tenir una estufa de butà més que una de gas natural, eh? Això estàs pensant?
Sí. No, escolta. Bé, no, m'ha agradat, tal com has dit. Hi havia moments que t'escalfava i a la vegada et generava humitat. No sé si hi havia algun tipus de relació en això.
No ho sé, però no.
No ho recordo d'aquesta manera, ara mateix.
Bé, jo tinc aquest record,
per una, per una estufa de butar. Però, vaja, curiós.
O sigui, quedaven els pantalons com encartronats. Era molt curiós, sí. No sé quina és l'explicació.
A casa meva no n'havíem tingut, A casa meva no, sí que de visita a casa d'algú, sí. Però a casa meva no, perquè de fet a casa ja, del primer que jo ja vaig viure, era una antiga caldera de ferro, de gasoil, una cosa, bueno, grossa, on hi havia una combustió a dins, amb una flama, produïda per gasoil. Per gasoil, una caldera de ferro colat, o sigui, una cosa que d'allà no ha sortit mai més, d'allà dins. I amb aquí unes bombes d'aigua, no?, i repartir aigua per la casa.
Molt bé, escolta'm, mira, vist i no vist, estem acabant ja el programa d'avui. Perquè ara us portem un tall bastant llarg que ja em permetreu la llicència de posar aquesta gravació íntegra, perquè és una entrevista que em van fer a mi el passat 24 d'octubre del 2023 a Desperta Formentera, que és el programa despertador de Formentera Ràdio que presenta Jordi Alepuz. En Jordi em va fer una entrevista que a mi em va agradar molt, va ser molt interessant xerrar amb ell, de rock, de música, de la música d'ahir, de la d'avui, de la joventut, si escolta la música rock o no, i una mica doncs, per fer aquesta introducció el dia després d'haver-se emès el primer Rock and Classics a Formentera Ràdio. I és que us expliquem el nostre programa, que va néixer a Ràdio Rubí l'any 2009, que va saltar a Ràdio Sant Cugat en aquesta casa, des d'on està l'antena, des de l'any 2011, doncs aquesta temporada ha començat a saltar altres emissores a la vegada i estem en molts llocs, entre els quals també Formentera Ràdio. I tot això doncs, ho estem fent en la temporada en la que ben aviat, de fet serà el principi, el començament de la següent temporada, aquest programa arribarà als seus 15 anys d'edat. Concretament, a mitjans de setembre del 2024 arribarem a aquest 15è aniversari. I el que volem fer, doncs, és que el nostre programa arribi molt lluny i fer unes festes de celebració, que ja, si ens escolteu aquí a Ràdio Sant Cugat, ho podreu seguir a diferents llocs de Catalunya. Aquesta és la nostra voluntat. Una cosa és que ho vulguem fer, l'altra és que ho puguem fer, però almenys ho intentarem, estar a prop de l'audiència per portar aquests grans clàssics de la música pop i rock més enllà, perquè més orelles puguin escoltar aquesta música i la puguin disfrutar ballant. Doncs amb aquest tall del Desperta Formentera del 24 d'octubre del 23, marxem. Abans de marxar, les nostres vies de contacte, Jordi.
Doncs a l'email, amaroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo tot seguit, és amaroteca@radiosantcugat.com. I també tenim un WhatsApp, Esteve.
És el 689-1074-83. 689-1074-83. Aquí podeu posar-vos en contacte amb nosaltres. Ens faria molta il·lusió perquè la veritat és que no rebem massa comunicacions. Però ja ho sabeu, en aquest programa el que ens agrada és, primer, que ens expliqueu la vostra experiència com a oients de ràdio o també com a radiofonista, si ho heu sigut o ho sou. I, per altra banda, si teniu alguna gravació antiga de ràdio que creieu que val la pena de digitalitzar, com que ja sabeu, aquestes gravacions són inèdites i si no és per persones com nosaltres, no es preservaran, perquè nosaltres això ho compartim amb l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, doncs, sisplau, contacteu amb nosaltres. I ara sí, marxem amb aquest Desperta Formentera de Formentera Ràdio. Gràcies per escoltar-nos.
Adéu-siau, que vagi bé.
A Desperta Formentera... L'entrevista.
Aquesta és la sintonia, el tema de Led Zeppelin, Rock and Roll, la sintonia del programa Rock and Classics, que estrenàvem ahir al migdia a les 12, un programa de música aquí a Formentera Ràdio, un nou programa presentat per Esteve Llop, un company que es dedica a la ràdio des de fa molt de temps i que ha passat per diferents emissores i ha treballat per a diferents mitjans i que ara ens presenta aquí a Formentera Ràdio el Rock and Classics. Són clàssics del rock i del pop que a les 12 del migdia de dilluns passen per l'antena de Formentera Ràdio, per al 101.3. Els dilluns a les 12 del migdia i divendres a les 19 hores. Esteve Llop, bon dia.
Què tal? Bon dia, Jordi, com estàs?
Bé, aquí fent ràdio, que és allò que ens agrada, no?
Doncs sí, això és una de les coses que alguns ens apassiona més a la vida, jo crec, i que és com una droga bona, en aquest cas, però és una cosa que enganxa moltíssim. Sí, les drogues, si no les agafes com a cosa addictiva, sinó com a plaer, no són massa dolentes, no. Ofereixen això que acostumem a dir que és un plaer d'allò benestant, et fa sentir bé, com és fer ràdio. A nosaltres ens encanta. Suposo que a tu també. I has escollit un títol que defineix molt bé el contingut del programa, no? Rock en clàssics. O sigui, rock clàssic i també pop. Sí, exacte. Al final, el rock, diguem que és la pedra angular de tot plegat, no? Aquesta història que va començar a mitjans dels 50, amb pioners com Elvis Presley o Chuck Berry, per exemple, que ha anat evolucionant. I el pop, doncs, va venir una mica després. Primer va ser el rock, després va venir als anys 60 el pop, però al final són estils germans que es van creuant i, per tant, si diem rock, també diem pop, diem música indie, alternativa, heavy. Vull dir, aquí ho podem englobar absolutament tot, no? Perquè al final el que parlem és d'una expressió popular que fa molts anys que es manté intacta. Va variant en el temps, evidentment, amb les seves cadències i amb l'estil de cada moment, però al final l'esperit és el mateix. És utilitzar la música, doncs, com a mitjà d'expressió i, evidentment, a part de les lletres, que també són molt importants, la música al final és el que crec que ens mou a moltes generacions i ens uneix, de fet. I és l'esperit bàsic d'aquest programa. Hi ha temes que no moren mai ni moriran mai, que són universals, i que per més que anys que passin els tornes a punxar i segueixen funcionant igual en una festa major, en un programa de ràdio com aquest. És a dir, sempre pots trobar el moment adequat per punxar un d'aquests temes que tenen 40 o 50 anys i segueixen funcionant igual de bé que el primer dia. Un estudi sociològic, mig psicològic i sociològic que es va fer fa un temps deia que a les persones, als éssers humans, ens agrada la música pels records que ens porta. I cada època, evidentment, està marcada per aquests records, però no per el que ha passat en la història, sinó per el que hem viscut. O sigui que, depèn de la generació, ens agrada una música o ens agrada una altra. Això diu aquest estudi. Però la música, des de Chuck Berry o Elvis Presley, ha evolucionat molt. Massa, potser? Bé, de fet, la música és viva, és a dir, de la mateixa manera que la societat evoluciona, la música també. Potser també podríem dir en certs moments, i jo sóc bastant partidari d'aquesta teoria, de vegades potser involuciona cap a pitjor. És a dir, en lloc de tenir un artista, doncs, que té una sèrie d'instruments clàssics, entre cometes, doncs pot utilitzar instruments electrònics moderns, això ja fa molts anys que passa, no?, amb la música pop sintetitzada de principis dels 80 ja va començar aquesta història, no?, o amb els Kraftwerk, fins i tot als anys 70, però al final el que interessa és que hi hagi un treball al darrere, no? Aleshores, si tu utilitzes la informàtica, per exemple, o els samplers massivament, home, si hi ha una feina al darrere que ha comportat un resultat bo, doncs endavant. Ara bé, si utilitzes, com passa ja fa molts anys, l'autotune, per exemple, per modificar les veus, i que totes sonin absolutament igual, tota una veu robotitzada, que és el que ens porta la música reggaeton avui dia, per exemple, home, doncs jo crec que això és una involució i és una llàstima, no? Perquè al final qualsevol pot fer una cançó amb dues mans i amb una veu que no cal que sigui bona. Ara, per què no tornem una mica a l'origen i pensem, doncs, com és de difícil tocar un instrument fent un solo amb una guitarra elèctrica o amb un piano, és igual, o amb un banjo, el que tu vulguis, i tenir una bona veu i fer una bona interpretació, no? Per tant, jo crec que sí, que ha d'anar evolucionant tot. També és veritat que les modes tornen i es repeteixen i molts cops ens nodrim d'aquells estils musicals que havien funcionat fa dècades, però jo crec que al final és això. Si hi ha un treball al darrere, hi ha un esforç, val la pena que tot vagi evolucionant. És d'agrair al jovent d'avui en dia, aquests joves nois o noies que en comptades vegades et trobes pel carrer i que porten una samarreta dels Who, o una samarreta d'ACDC, o una samarreta dels Stones, o una samarreta amb la cara de l'Elvis, els hi hem d'agrair la seva bona voluntat. Jo crec que sí, jo crec que sí. De totes maneres, clar, hauríem de poder diferenciar també el que és portar una icona per moda o perquè creus que queda bé i l'altra perquè realment la portes dins, no? I aquestes
diferències són les que fa que pot ser que en certs moments vegis persones que porten coses a sobre que no saben ni què són, no? Clar, si ho fan per aquesta vessant que et deia de moda i de que els altres vegin que portes una marca coneguda, perquè al final acaba sent una marca, home, doncs potser no és tan bonic. Ara, si algú de 20 anys es posa una samarreta de Pink Floyd, per exemple, i la va lluint perquè disfruta escoltant aquella música i li agrada molt, doncs jo crec que és positiu i al final és una manera més de difondre tota aquesta cultura musical.
Jo crec que si la porten, sóc de l'opinió, que si la porten és que saben que han escoltat el My Generation o han escoltat l'autopista a l'infern dels AC/DC o han escoltat, qualsevol tema d'Elvis o els hi agrada el rock and roll o el Satisfaction dels Stones. Vull dir que és que una samarreta dels Who no ho porta qualsevol.
Hi ha de tot, jo podria dir que amb els meus fills faig molts experiments i és molt divertit. Jo agafo la meva biblioteca musical, la tinc al cotxe pràcticament tota, i de tant en tant, quan em deixen, quan em diuen, després de posar-los 4 o 5 cançons de les seves, dic, espereu un moment que ara us poso una cançó. I agafem, Strawberry Fields Forever dels Beatles, per exemple. I jo els hi deixo, no? Els hi deixo la cançó a veure com reaccionen. La majoria de vegades veig que reaccionen molt positivament i al cap d'uns dies els hi torno a posar i algun dels meus fills em pregunta quina cançó és aquesta? I els hi dic. I llavors ells ja, pam, ja tenen al cap aquesta cançó. I quan ja és la tercera o quarta o cinquena vegada que l'escolten, diuen, és molt maca, no, aquesta cançó? O com està feta, perquè és molt diferent d'altres coses que hagi escoltat, no? Per tant, al final és important que hi hagi aquesta didàctica musical, però també és cert que quan una cançó és bona, al final és que és igual qui te l'ensenyi. La pots escoltar a la ràdio, la pots escoltar en una llista de Spotify, la pots escoltar en un bar musical, la pots escoltar en un film musical, al tren, a la consulta del metge, allà on tu vulguis. I al final, si aquella música és bona, acabarà calant.
Ja, però els pares i mares poden anar ensenyant o culturitzant els seus fills en l'àmbit de la música, però hi ha qui diria que això és adoctrinar. I sembla ser que hàgim de deixar l'educació musical dels nostres fills en mans de les xarxes. Què en penses?
Sí, clar, les xarxes són manipulables. Diguem que es mouen per interessos o per inversions que fa certes empreses a nivell de publicitat i, per tant, doncs, clar, pots trobar coses que potser sonen massa sovint i altres que haurien de poder sonar també i no hi apareixen, no? Això està clar, però, vaja, és la vida que tenim avui dia. És a dir, la democràcia com a tal no existeix en aquest sentit i tot el que tu pots veure per la pantalleta del mòbil o de l'ordinador o de qualsevol dispositiu digital, doncs, està molt condicionat per tots aquests interessos que hi ha al darrere, no? Per tant, és difícil que si no tens algú que tingui una visió més àmplia sobre diferents èpoques, diferents estils musicals, parlant de música, doncs que et perdis coses. Això és inevitable.
Home, jo sóc de l'opinió, i els especialistes que conec diuen que una família no és una democràcia.
Home, jo no seria tan radical, però sí que no sóc gens amant de les versions, gens ni mica. Ara bé, el dia que escolto una versió que puc arribar a considerar que fins i tot millora l'original, que m'ha passat en algunes ocasions, jo moltes vegades acabo punxant aquell tema, fent referència, evidentment, sempre a l'original, però, home, fer una versió diferent d'un tema clàssic, podríem parlar de música clàssica, fins i tot també, o
sí, sí, sí,
allò
sí.
Que s'havia posat de moda als anys 80-90 d'agafar una melodia clàssica i fer-ne una cançó pop, home, doncs no és mala idea, tampoc.
Al final, un apunt, Esteve, a la banda sonora de Stayin' Alive, Saturday Night Fever, Febre del dissabte nit, i hi ha una versió d'un tema clàssic, de música clàssica. O sigui que després ja serà millor o pitjor i ja discutiríem si ens agrada més o menys, però és un exemple del que deies tu, no? De fer una versió d'un tema clàssic.
Sí, sí, jo ja et dic, sempre sóc fidel a l'original, ho he dit sempre. Ara, que com a exercici, trobar-te, per exemple, no sé, els R.E.M., que moltes vegades fent sessions de gravació, doncs, entre cançó i cançó, per distreure's, feien una versió de qualsevol tema. Ara no m'he cap al cap, però, per exemple, em sembla que hi havia un tema dels Who, precisament, que el van versionar, també dels Aerosmith. I, home, escolta, aquestes versions, doncs, val molt la pena, és una visió diferent, és un divertiment per ells, fer aquestes versions, home, doncs està bé també tenir-ho en compte, no?
Ja. O sigui que, aviam si ho entenc, si Aerosmith fa una versió dels Stones i ho fan bé, val la pena, però si algú que no és ningú fa una versió d'una altra, però també és una bona versió, ja no val tant la pena?
No, no, no. Al final, el problema és que si és una persona que no és tan coneguda o una formació tan coneguda, pot ser que ja ni t'arribi aquesta versió. Ara bé, si una persona no coneguda fa una versió i aquesta versió és capaç d'escalar llistes d'èxit i vendre discos, xapó, això vol dir que té qualitat, perquè si no, no es vendria. Mm. Clar, també és veritat que de vegades ens trobem algunes samplejades brutals de cançons molt conegudes que sí, també triomfen i que no valen un duro, no?
No, però... no, no. Efectivament, no, tens raó, sí. Vull dir que autèntics desastres que han arribat a primers llocs de les llistes d'èxits, però això és una altra qüestió molt més crematística. Arribar a vegades al número 1 de les llistes ja no és una qüestió de gustos de la gent que compra discos, sinó de les discogràfiques que aposten amb talons de diners, amb calés a la mà, aposten perquè arribin al més alt possible, tot pagant llocs a les llistes de hits. Vull dir que déu-n'hi-do el negoci d'això de la música. Quina música t'agrada més a tu, Esteve? El rock, el pop, el jazz, el funk, el swing?
Mira, jo sempre ho dic, a mi m'agrada absolutament tot, tot. És a dir, des de música clàssica fins a... potser fins i tot alguna cosa de hardcore, m'agrada tot. Ara, jo em baso més amb el heavy clàssic, el rock de l'època dels Beatles, els Rolling Stones, tot i que és una cosa que sempre també he trobat curiosa, eh? A mi m'agrada bastant més la música de l'època dels meus pares que la que teòricament m'hauria d'agradar per l'edat que tinc. Però també disfruto moltíssim i escolto moltes vegades discos de música alternativa dels anys 90, que també m'influeix molt i m'ha marcat moltíssim. Però, i per què no podem anar a la música pop dels 80, que també hi ha excel·lents perles? És a dir, que sempre hi ha temes molt, molt interessants dels quals se'n pot treure alguna cosa. Mm-hmm. Ja dic, no m'agrada tancar-me en un estil concret, ni molt menys, i tot el que tingui denominador comú rock és interessant, ja, per defecte. Mm-hmm.
Doncs mira, ahir a les 12 del migdia i dilluns escoltàvem el primer dels programes del Rock en Clàssics, i si no el varen escoltar i no van tenir oportunitat, el podran tornar a escoltar aquest divendres a les 7 de la tarda. Ara és moment de la falca, de la cunya teva. Esteve, per què han d'escoltar el teu programa, els nostres oients?
Bé, jo sempre dic que el Rock and Classics no és un programa de ràdio fórmula, és a dir, no és una llista d'èxits amb una bateria d'un tema darrere l'altre que es va repetint cada setmana o cada dia fins i tot, sinó que el que es tracta és de fer una mica de memoràndum d'aquells temes que per algun motiu han sigut importants per la història de la música i centrar-nos una mica en la biografia de cada un d'aquests artistes com a fil conductor per anar presentant els discos més destacats d'aquella formació, d'aquell intèrpret i els temes més importants. I això sempre contextualitzant-ho amb el context social i polític, fins i tot, de cada època, no? Perquè, per exemple, parlar de la guerra del Vietnam als anys 70 doncs tenia molta rellevància. Potser avui dia doncs no li donem tanta rellevància, no? Però en aquells moments sí que ho era, no? Doncs, per exemple, també està bé parlar de què passava als anys 70 al Vietnam, per exemple, no? I bàsicament és això, és fer una mica de llista d'èxits, però sempre destacant alguna història particular de cada tema, de cada artista, de cada disc, i explicant aquelles coses que, escoltant la música, doncs, evidentment, no les pots saber, no sé que algú te les hagi explicat, no? I, per tant, aquest és una mica l'objectiu del nostre programa.
La filosofia del Rock and Classics. Doncs, Esteve Llop, company, welcome to the club, benvingut al Club de Formentera Ràdio, els dilluns a les 12 del migdia, Rock and Classics, i si no heu tingut oportunitat d'escoltar-lo els dilluns, doncs els divendres a les 7 de la tarda. Gràcies per tot el que ens oferiràs a partir, ja ho has, vas estrenar-ho ahir dilluns, gràcies per tot el que ens estàs oferint ja aquí a Formentera Ràdio. Esteve, una abraçada i molta sort.
Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Fins aviat.
Formentera Ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.